terrible, la veritat, el que ha sigut el tema central que hem parlat amb la Ruth Casavella, i agrairem una miqueta una mena de dosis d'optimisme amb el David Morías. David, molt bon dia.
Bon dia, Àlex.
És el nostre filòsof de capçalera, no perquè fos terrible la Ruth en absolut, sinó perquè ens ha proposat un tema terrible per comentar, que era l'obra pictòrica d'un supervivent d'un camp de concentració que va estar moltíssims anys allà i que en el moment de l'any 45, quan van alliberar el camp últim en el que va estar, fins al moment de la seva mort van passar 40 anys, i aquests 40 anys els va dedicar a dibuixar, pintar escenes que havia vist al camp de concentració per deixar testimoni. Duríssim, la veritat. Duríssim.
És un bon tema aquest, Àlex, per agafar la temàtica que avui hem de tractar, perquè podem tractar la temàtica d'avui des d'aquest tema que tu estaves parlant.
Però avui tu ens volies parlar de l'autoestima.
Sí, però mira, podem fer un enllaç molt maco. No sé si la gent coneix a Viktor Frankl. Viktor Frankl és un psiquiatre que precisament va estar en un camp de concentració a l'antiga Alemanya quan era l'època del nazisme, no? Llavors Viktor Frankl va poder sobreviure, i anys després, a la seva consulta de psiquiatria, ja havien matat els seus fills i també la seva dona, li van preguntar què és el que ell havia fet per sobreviure en un camp de concentració, no? I una cosa que va dir Viktor Frankl és: la gent que moria al camp de concentració no moria per falta d'aliments, no moria per falta d'higiene, no moria per violència. Moria en el moment que perdia l'esperança de vida, que no tenia cap motiu per continuar vivint.
Allò que diem que ens deixem anar, no?
Evidentment. I aquí és on entra l'autoestima, el tema d'avui. És a dir, per aguantar en un camp de concentració tot el patiment, el sofriment en el que tu estàs abocat, has de tenir un nivell d'autoestima i un nivell de motius perquè la teva existència encara tingui un pes en aquesta vida, que ha de ser molt gran. O sigui que l'exemple que abans estaves parlant amb la companya, penso que és el millor exemple per poder començar la temàtica d'avui.
He buscat definició d'autoestima. Definició correcta d'autoestima seria, perquè tothom entendrà una cosa diferent, però ens hauríem de posar d'acord com a mínim en aquests drets fonamentals. És el conjunt de percepcions, pensaments, avaluacions, sentiments i tendències de comportament dirigides cap a nosaltres mateixos, cap a la nostra manera de ser i cap als trets del nostre cos i del nostre caràcter. En definitiva, és la percepció avaluativa de nosaltres mateixos. I he trobat una cosa que sabia que ho trobaria, i finalment ho he trobat, que és el que s'anomena la piràmide de Maslow.
La famosa.
Famosíssima piràmide de Maslow, que em sembla que algun cop, no sé si has fet referència a tu o algun company teu dels col·laboradors, que és la piràmide que reflecteix la jerarquia de les necessitats humanes. Que això ho va fer un senyor que es deia Abraham Maslow. En la base, és una piràmide, per tant, la part més ampla, necessitats fisiològiques, les de supervivència, no? Menjar, pirar, dormir, sense aquestes coses no podem seguir endavant. Si pugem un nivell, hi ha la seguretat, que hi ha la percepció de seguretat, de protecció, els aspectes també que tenen a veure amb la moralitat, etc etc. Pugem un esgraó i hi ha la necessitat d'acceptació social. Aquí trobem afecte, amor, pertanyença, amistat. Però en el següent nivell, per tant, molt amunt, trobem el nivell d'autoestima, que és on trobes la confiança, l'èxit, el respecte, la consideració cap a un mateix, i encara hi ha un últim nivell, que és el nivell de realització personal, on allà trobem la creativitat, l'espontaneïtat, que és el vèrtex de la... Però molt amunt de la piràmide de Maslow està l'autoestima.
Home, l'autoestima és la base de tot. Ja hem parlat fa un moment de com van poder sobreviure en un camp de concentració, amb autoestima. Si no tens una estima per la teva pròpia existència...
Que, a més, en situacions tan dramàtiques com aquesta, qui et té oprimit i qui et té engarjolat i qui et té assenyalat, el que vol precisament és el contrari del que tu estàs dient, és que perdis absolutament...
És una aniquilació
que
total.
Que siguis un número, per això explicava la Ruth abans, que un dels motius pels quals els nazis tatuaven un número aquí, sí, perquè et deixessis de sentir-te persona i que fossis una mercaderia, cosa que estava...
Era una gnosis mental per tota persona, sí, sí, que li volien robar, per poder-los aniquilats i per poder-los tenir presoners mentals, primer, abans que presoners físics, presoners mentals.
Hem generat una miqueta de... En el sumari del programa, a les 9, ens deixem anar una mica amb els dos companys que tenim aquí i anem comentant una miqueta les seccions que farem. I hem demanat, com en els nostres companys, jo els he demanat quin nivell creien ells que tenien d'autoestima.
Ostres,
si eren gent així pujadeta una mica, venida per arriba, s'ha venit per arriba, o si al contrari, eren gent que tenia tendència a davallar. Perquè és veritat el que tu dius, que tenim una tendència a davallar de tant en tant amb autoestima, a tenir l'autoestima baixa. I ells han dit que entenien que ha d'haver-hi un topall per dalt, però també un topall per baix. O sigui, tu no pots tenir l'autoestima tan pujada com que pensis que ets el rei del mambo.
Això ja no seria autoestima, això seria narcisisme.
Narcisisme, ego, deien, algú ha comentat, tenir l'ego molt pujat. Però també deien que també ha d'haver-hi un topall per baix. Tu no pots enfonsar-te en la misèria per algun revés que et doni la vida, al contrari. Però primer, en canvi correm el perill si tenim l'autoestima baixa.
Primer hauríem de saber què és l'autoestima. Jo com a filòsof, abans de poder fer algo o practicar algo, el primer que busco és saber què és, perquè no puc practicar algo si no sé el que és. Llavors potser hauríem de començar definint què és autoestima. Realment tu has fet una definició que ja has fet tot el treball.
És acadèmica, vale? Aquesta és acadèmica.
Sí, és la típica definició acadèmica que pots trobar en qualsevol llibre de capçalera, però perquè la gent ho pugui entendre d'una manera més fàcil, podem dir, per fer un símil, que l'autoestima és la benzina d'un cotxe. És a dir, si tu tens un cotxe, perquè el teu cotxe pugui caminar, pugui córrer, pugui desplaçar-se, pugui arribar als llocs en els que tu tens intenció d'anar-hi, necessites tenir benzina. Llavors, l'humà és com un cotxe que ha de desplaçar-se, que ha de moure's, que ha d'anar, que ha de conquerir. Uh-huh. Llavors, per poder fer això, necessita un ésser humà benzina. I la benzina d'un ésser humà és l'autoestima. Què és l'autoestima? L'autoestima, perquè ens puguem entendre, des d'aquesta metàfora, que seria la benzina, el motor, l'autoestima al final és força interna. És el nivell de força que un ésser humà té amb ell mateix per poder tirar cap endavant, per poder moure's, per poder pujar, per poder arribar als cims i als objectius que ell es planteja. Llavors, l'autoestima hauríem d'explicar, després de que la gent ja sap què és, on s'assoleix i qui és la primera persona o les primeres persones que ens depositen aquesta benzina en nosaltres. La infantesa és la clau de tot. Quan tu ets petit, tu et sents com un ésser totalment desorientat en l'entorn. Mm-hmm. Llavors el papà i la mamà són els dos éssers que t'ajudaran a poder-te moure en l'entorn. Llavors, en els primers anys de la nostra vida és on el papa i la mama ens donen l'autoestima. Com ens donen l'autoestima? A través d'actes d'amor, d'actes d'afecte, d'actes de carinyo, d'actes en els que constantment el nadó, el nen, la nena, està sentint-se valorat, està sentint-se estimat, està sentint-se apreciat, està sentint-se reconegut. Llavors, el nostre pare i la nostra mare són els encarregats, normalment la família més propera, pare i mare, són els encarregats a través de la lingüística, de la forma en la que ens parlen i la forma en la que ens tracten, de dipositar aquesta benzina en el nostre magatzem interior, que seria la força.
Que això no vol dir no provocar a vegades frustració a la canalla, perquè m'ha vingut al cap ara una conversa que vaig tenir fa un temps amb una persona que em deia, diu, si un pare s'estima el fill, diu, ha de permetre que s'entrebanqui, que s'equivoqui, que caigui. Perquè això l'ensenya per la vida. O sigui, intentar treure totes les barreres, totes les dificultats en els fills, saps?
Que aquesta és la realitat diària, la majoria de gent.
Evidentment
avui,
que sí, perquè moltes vegades a nivell, o sigui, aquesta sobreprotecció la fem a fi de bé, però en el fons el que fa és un mal, perquè no prepara la persona per ser resilient i per entomar els cops.
Jo ho tinc vist per experiència. Tots els dimecres, el dimecres ho destino a tot el que és l'orientació familiar i d'adolescents i de nens, i la principal problemàtica és la sobreprotecció. Cada dia els nens tenen menys autonomia de la seva pròpia vida, és a dir, pensen menys en la seva vida.
Clar.
Per què? Perquè tenen algú al costat ja que pensa i algú.
Tolerem molt malament les frustracions si ens sobreprotegeixen. No sabem reaccionar, no tenim capacitat de reacció.
I que al final no tens autoestima. Amb una sobreprotecció l'autoestima no s'assoleix. El problema és que quan tu ets petit, la majoria de nosaltres hem tingut falta d'amor. Nosaltres moltes vegades pensem que els nostres pares són grans pares, però clar, no teníem el record o no hem sabut veure realment d'una manera objectiva quins eren els actes amb nosaltres. No? Quan som petits i tenim una falta d'amor, és a dir, una falta de reconeixement, que no ens fan sentir visibles i importants protagonistes de la història, és quan el nen no té aquesta força. Llavors el nen comença a programar en el seu subconscient, aquí ja vam parlar del psicoanalista Sigmund Freud, que parlava sobre la importància del subconscient, les carpetetes mentals que tenim. Quan som petits i no rebem del pare o de la mare aquest amor, aquesta opinió sobre nosaltres que ens donen ells, nosaltres autoprogramem en la nostra ment l'opinió que tenim de nosaltres des de l'opinió que veiem que els altres tenen de nosaltres. Llavors, quan de petits tenim una falta d'amor, una falta d'estima, allà es genera un buit, una falta de benzina, una falta de força interior, que després, a mesura que jo em vagi fent gran, jo, amb aquesta creença que tinc de mi, que és la que m'han programat, jo sóc el primer que o em començo a criticar, a jutjar i a treure'm tota l'autoestima que ja tinc poca, o me la començo a nutrir cada dia i començo a generar una força interna que és la fortalesa a través de la qual jo puc caminar i conquerir totes les cites que jo vulgui. Llavors la infantesa, Àlex, és la base de la nostra autoestima. I la infantesa depèn exclusivament de l'entorn més proper. Normalment és el pare i la mare. Claríssim. Llavors, tots els pares que estiguin escoltant el programa han de tenir una cosa molt clara. La vida futura del seu fill depèn del nivell d'autoestima que tingui ell. És a dir, de l'opinió que tens de tu mateix. I aquesta opinió que tens de tu mateix depèn exclusivament de tu com a pare o com a mare, el que li estàs dient cada dia sobre qui és ell, sobre els talents que té. Hi ha un gran problema en aquesta societat. Aquí ens hem d'anar, per exemple, a les religions, no? La religió cristiana, que és la religió, en teoria, en la que nosaltres estem submergits, ho hem tingut una educació, vale, a l'escola, encara que avui en dia la religió ja no sigui una assignatura que sigui pues, tan recorreguda, no?, per la majoria de la gent. En la religió se'ns ha dit una cosa, no? I és, no! No t'estiguis elogiant, no et valoris, que això és egoista. La paraula egoista, soberbi, la majoria de la gent la té ben programadeta en el subconscient, no? Quan ens deien això de petits, sobretot des dels valors religiosos, més que religiosos, cristians, no vol dir lo mateix cristianisme que religió, són dues coses diferents, igual que església no és lo mateix que Déu i no és lo mateix que religió, són tres coses diferents que s'han de tocar, que algun dia, si vols, també les podíem tocar. Ens han fet creure que autoelogiar-te, que autorreconèixer els teus dons, els teus talents, és ser mala persona. I tenim ja una creença programada en el que, d'alguna manera, nosaltres, a nosaltres mateixos, no tenim o no ens donem el permís de reconèixer el nostre valor perquè ja ens van programar que això era ser una persona no bona o una persona no empàtica amb els altres. No?
Poc humil, no?
Clar.
Poc...
Llavors, aquesta és una problemàtica que la majoria de la gent té. La gent no acostuma a aixecar-se pel matí, mirar-se al mirall i dir,
ole tu,
però que gran soc,
ole tu,
que gran soc, perquè sóc guapo, perquè sóc una persona que té talents naturals a través dels quals el treball que tinc cada dia és més exitós, perquè tinc dons, perquè tothom té dons,
sí, sí.
Tothom té talents.
He treballat molt per aconseguir el que sigui, m'he format molt per... Estic confiat en...
Quan, no? quan tu, en la consulta que tinc, li aconsello a una persona o faig un exercici amb alguna persona en el que... En aquell moment, el joc consisteix en reconèixer certs valors teus o certes qualitats. És increïble. La persona, quan ho comença
costa,
a dir...
No? Costa, no?
Quan ho comença a dir, la veu se li para. És a dir, estàs tan programat mentalment que quan ho comences a dir és com que apareix un arxiu que et diu ei, para, estàs fent les coses malament.
És més fàcil dir els defectes. Vols dir que és més fàcil que tinguem facilitat per reconèixer els defectes que no les virtuts?
Sí.
De forma pública.
Sí, perquè això, a nivell de creença, ens han fet veure que era ser humil. Saps? I clar, no és que sigui ser humil ni que sigui ser modest, sinó és una cosa de sentit comú. Si tu no reconeixes a tu mateix, és difícil que tu puguis tenir una opinió de tu i per tant una força interna per poder avançar. Però és que et poso un exemple, perquè nosaltres moltes vegades no mirem a la veritable natura, que la tenim davant de nosaltres, i en un país com Andorra, que tenim aquí les muntanyes, ens estan explicant com funciona la vida. El que passa que no mirem, acostumem a viure amb aquest món de ciment i quan ens donem compte hem perdut l'essència de lo que és, no? Tu vas a la natura i veus a un au, que és el pavo real. És el pavo real, tu el veus quan desplega les ales i tu veus una bellesa, tu veus uns colors, a més tu el veus amb un rostre que t'està encanant la mirada i t'està dient ei, aprecia la meva bellesa.
Aquí estic jo.
Clar, jo no veig a ningú que passi per la natura, vegi un pavo real desplegant la bellesa i els seus dons i digui, para, aquest és narcisista, tanca les plomes i fora. No, tu aprecies la bellesa del pavo real, tu aprecies realment el seu don, el seu talent, i ell te la mostra. Llavors aquí no hi ha cap tipus de problemàtica d'egoisme o de humilitat o modèstia. Llavors nosaltres hem de començar a caminar com a prínceps i com a princeses per camí. Hem de començar a ser pavos reals, que puguem obrir les nostres ales i mostrar al món la nostra bellesa i nosaltres ser els primers que reconeguem els nostres dons i els nostres talents naturals. Perquè el món necessita veure bellesa en nosaltres perquè la gent comenci també a autoveure's ell mateix d'una manera bella. No? Llavors, és bàsic, això.
Molt curiosa manera d'enfocar el tema, però no deixes de tenir part de raó, eh? Que necessitem veure bellesa.
Home,
necessitem, perquè estem envoltats de lletjó, de desgràcia, com veníem ara de parlar amb la Ruth, no? Que hem dit, certes coses terribles són terribles, però n'hem de parlar, són coses terribles necessàries d'explicar, precisament doncs per adonar-te de que hi ha una altra vida, no?
I també et dic una cosa, en les coses que considerem que són lletges, podem trobar molta bellesa, també.
Sí, i tant.
La bellesa, al final, és una actitud, és una mirada.
Mira, t'explicaré un exemple, he sigut curiós perquè mira que va coordinat. El David Carmona, que és una persona que és el 99,9% perfecte, té un 0,1 d'imperfecció. Llavors, quan ha llançat la sintonia de la companya anterior, de la col·laboradora de la Ruth, s'ha equivocat i ha llançat una altra sintonia. I la Ruth diu, ai, mira, no sé què, això és Blade Runner, no? Dic, sí, mira, és aquestes coses, no sé què. I li dic, mira, dic, som imperfectes, Ruth, dic, per això som amics. I diu, oh, és que la imperfecció és molt xula, també. Diu, bueno, m'agrada molt la imperfecció.
És la base de l'autoestima, la imperfecció.
Oh, clar.
Aquí sembla una paradoxa, però la imperfecció, al considerar-te que no ets perfecte, és el que fa que puguis superar, que cada vegada puguis augmentar els teus talents, els teus dons, i que cada vegada puguis estimar-te i que puguis tenir un amor cap a tu cada vegada més transparent i més natural.
Deixem aquest tema perquè jo crec que un altre dia el podrem reprendre.
Bueno, només una cosa, sí. Per acabar. La gent que estigui escoltant, si vol treballar l'autoestima, pot començar a fer jocs, i dos jocs molt senzills. Per exemple, pels matins, mirar-te al mirall i començar a dir totes les qualitats que tens tu i tots els talents que tens cada matí. Si ho comences a fer cada matí, comences a programar la ment tenint una visió de tu positiva. I a la nit, que repassi una persona amb els ulls tancats l'observació de tot el seu dia, i en aquell dia que veu, que escrigui 5, 6, 7 coses de les que se senti orgullós que ha fet durant el dia. Un treball pel matí i un treball per la nit, d'apertura de dia i de tancament del dia a nivell d'autoestima.
Fent-ho això repetitivament, què aconseguim?
Fent-ho això, el que estàs aconseguint és que la teva ment es comença a programar amb una nova informació, comences a tenir una nova creença de tu, i al final el que passa és que s'automatitza aquesta nova opinió i aquesta nova informació sobre tu, i comença ja la ment a dir-te tu lo bello que eres, lo guapo que eres, i els talents i els dons que tens.
Sí, senyor. L'Ole tu que dèiem, que resumeix molt bé. Deia que volia aturar de parlar ara perquè amb el David ens ha passat una cosa molt interessant. Quan vam contactar amb ell, tot just havies acabat els divendres de canvi. Aquesta mena de crides que feies a la gent de compartir amb tu sobre aspectes molt concrets, escaldes engordany, sala d'actes, etc etc. Va acabar aquest projecte, ens vas explicar fins i tot què havies decidit fer amb els diners que es recaptaven per els donatius que deixaven o les entrades que s'aconseguien amb això, Escola de Meritxell, ho vam explicar i tal i qual. I hem vist com creixia, amb les teves intervencions aquí, el nou projecte. Un nou projecte que ja està en marxa i que ja ha fet a la primera d'allò, que és el Teatre de la Consciència, que l'heu anomenat Il·luminant. Vam entrevistar-vos just el dia abans, o el mateix dia, no recordo, el dia abans, em sembla que era, del primer Il·luminant a tu i a la Mercè Canals, la directora d'Entreacte, i hi ha hagut la primera funció, no?, entre cometes, les teves palles mentals, es deia les meves palles mentals, però en aquest cas eren les teves, no?, en les quals, a més, hi va participar la Olga Armengol, que és una col·laboradora dels companys de la tarda del Becaris, no? I primer vull demanar-te què tal, la faceta de David Actor, què tal?
Bueno, a mi, jo em tiro el que sigui. És a dir, no em dona por res. Soc una persona valenta.
Tu no et fas lo del mirall del matí perquè ja ho tens fet, no?
Bueno, sí que ho faig, home. Això és necessari per a tot. Al final necessites cada vegada transformar-te i evolucionar. Però no, per a mi és una experiència...
Del que era una idea teòrica, ara que ja l'has vist plasmada, o sigui, has aconseguit fer el que volies fer?
Sí, total, total. Mira, hem de millorar moltes coses, perquè sí que és veritat que aquest projecte, Àlex, és un projecte que té una part teatral i una part molt humana i filosòfica. La part més teatral, la part més tècnica, al jo no ser un professional d'aquest àmbit, doncs s'han de millorar moltes coses. Però el millor de tot és que veure una sala d'actes plena de gent, amb una primera obra i amb un primer projecte que es diu Teatre Consciència, novedós al país, veure la sala d'actes d'Escaldes plena de gent, i el millor és que en dies posteriors la gent que et vagi dient, ei, que en aquesta obra m'he donat compte de moltes coses de la meva vida i he començat a canviar.
Què era l'objectiu que tenies tu? Que
era l'objectiu a nivell...
Que la gent a nivell es veiés amb ell, no?
A nivell professional, clar que era el meu objectiu, que la gent comencés a veure aquest Teatre Consciència com una hora, ¿vale?, en la que tu realment connectes i fas un viatge a la teva vida interior, al teu univers interior, i te'n vas d'allà amb eines i amb consciència per poder millorar la teva vida.
Com deia, Les meves palles mentals era el primer, i ja anuncieu, per al pròxim dia 22 d'aquest mes que estem, de febrer, que és un dijous,
sí,
concretament.
Són tots els dijous.
És dijous, en aquest cas, Les dues cares de l'amor.
Les dues cares de l'amor. Aquesta és la segona obra.
Explica'm
en
això.
En aquesta obra, el que vull expressar, ¿vale?, és el concepte de l'amor. Què és l'amor? Llavors aquí la forma en la que volem expressar és a través de la història d'una parella en què aquesta parella està representant els típics patrons que avui en dia hi ha en el nivell de l'amor a les parelles, no? Pues aquest cercle viciós en el que depens de l'altra persona, en el que hi ha retrets, en el que després hi ha reconciliació, aquesta relació tòxica que moltes vegades avui en dia tenim tots i que és un tipus d'amor que no ens ajuda, no? I a la vegada, en aquest teatre hi ha la col·laboració també d'un nen petit en aquesta obra. Hi haurà un nen de 9 anys, vale, que representarà el fill d'aquesta parella. Aviso a tothom que vingui que és una obra de molt d'impacte. És a dir, el Teatre Consciència no busca que la gent vagi allà i digui que bona, que dolenta, que guai, m'ha agradat, no m'ha agradat. La principal meta d'aquest projecte és que la gent surti d'allà per transformar la seva vida. Llavors, evidentment, hi ha un camí que és el teatral, però hi ha un altre camí que és el filosòfic i el de la consciència. Llavors, aquesta obra és una obra impactant perquè la gent que va allà es plantejarà molt la seva relació de parella i també com la seva relació de parella afecta el seu fill. I a la vegada com el seu fill se li està programant en el cap el que serà l'amor futur que ell viurà a través de l'amor que veu a casa.
De tota manera, amb un títol com Les dues cares de l'amor, dona la sensació que es parla d'una cara, entre cometes, negativa i una de positiva. Això
més que negativa i positiva, dos cares de l'amor que tenen dos resultats diferents. Que l'espectador es quedi amb l'amor que millor resultat li doni. Però l'espectador el que sí que realment viurà a través de l'escenografia que farà la Mercè Canals i també certs col·laboradors, veurà realment la seva vida. Realment la seva vida.
Ja ho recordarem, 22 de febrer encara queden 15 dies.
Sí, 15 dies.
Avui és dimecres,
d'aquí dues setmanes.
De demà en 15, exacte, doncs serà el dia d'aquestes dues cares de l'amor de la segona cita de l'Il·luminant. David, moltíssimes gràcies per la visita.
A tu, Àlex.
Merci. Amb el David Murias.